Mentides, amb Aleix Pariser.
A 11 en punt, després de la jornada Champions que acabem de viure a RAC1, arrenca la tertúlia del Tu diràs, d'aquest dimecres 22 de febrer del 2023. D'avui que serà pràcticament un monogràfic del partidàs de demà a Old Trafford, al Teatre dels Somnis, entre el Manchester United i el Barça. Tenim la Marta Ramon i la Laia Colla Manchester, ara hi connectem. Avui han estat pendents de les rodes de premsa de Xavi i de Ten Hag i ens acostaran l'última hora dels dos equips. Debatrem també sobre el gran dubte d'aquesta prèvia. Quins jugadors han de ser els substituts de Pedri i de Gavi? Quin ha de ser el mig del camp o el mig del camp atacant del Barça demà a Old Trafford contra el United per mirar de passar a vuitens de final de l'Europa League. També trucarem Pol Ballús, el company de The Athletic, que ha estat el nostre home Premier durant molts anys, ha viscut els últims anys a Manchester, ara està treballant a The Athletic aquí a Barcelona, però no podia perdre's aquesta cita a Old Trafford i s'han anat cap a Manchester també per fer la crònica d'aquest United-Barça a The Athletic. Per tant, també el trucarem per recordar una mica com ha estat el seu retorn a Manchester i com veu aquesta eliminatòria. I tindrem, avui recuperem la mirada històrica de Ramon Usall, el nostre historiador de capçalera, que com a la Champions ja ens va fer, en tots els desplaçaments del Barça a Europa ens hi posa un punt històric, politico-social, cultural del rival del Barça. Avui el Ramon Usall ens explicarà què hi ha al darrere d'Old Trafford, d'aquest estadi majestuós que es diu el Teatre dels Somnis. Tot això i alguna cosa més, fins a la una de la matinada i molt ben acompanyats, amb el Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, amb el Marc Guillén i amb l'Àlex Pintanel, que de seguida ens acompanyaran aquí a la tertúlia. Ara entrarem en matèria, amb tota aquesta teca, però primer tancarem la Champions avui, que s'han completat els vuitens de final. Aquí segueix el Jaume Molló, el líder de la Champions, juga a RAC1. Hola, Molló.
Hola, bona nit, Aleix.
Mira, ja tenim per aquí el Marc Guillén. Hola, Marc.
Hola, què tal?
Bona nit. I l'Àlex Pintanel. Hola, Pintanel.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. De seguida el Fernando Polo, que està pujant de la redacció de Mundo Deportivo. A veure, Molló, recordem tots els marcadors que hem tingut a la Champions aquesta setmana i, evidentment, l'anterior.
Començo amb els d'aquesta nit. Leipzig 1, Manchester City 1. S'ha avançat l'equip de Guardiola, però ha empatat el Leipzig. Inter 1, Porto 0. El Tibor, el gol de l'Inter, de Lukaku, aprofitant que el Porto jugava amb 10 per l'expulsió d'Otavio. Ahir, Liverpool 2, Madrid 5 i entre de Frankfurt 0, Nàpols 2. I la setmana passada, Bruges 0, Benfica 2, Milan 1, Tottenham 0, Borussia Dortmund 1, Chelsea 0 i Paris Saint-Germain 0, Bayern de Munic 1. Alguna dada que et dono d'aquests resultats? 4 equips de la Premier, cap victòria, un empat i 3 derrotes, de moment.
Déu-n'hi-do.
4 equips alemanys, 2 victòries, un empat i una derrota, més repartit. I els 3 equips italians han guanyat. 3 equips italians han guanyat: Inter, Milan i també el Nàpols. Hi ha 4 eliminatòries ara mateix amb avantatge mínim per un dels dos equips. De fet, hi ha 3 equips que han de remuntar a casa a la tornada: el Tottenham contra el Milan, el Chelsea contra el Dortmund i el Porto contra l'Inter. I el Bayern defensarà el 0-1 de l'anada al camp del PSG. Tenen 2 gols d'avantatge i, a més, juguen a casa el Nàpols contra l'Eintracht i el Benfica contra el Bruges. El Madrid ho té fet amb el 2-5 d'ahir. Vaja, jo ho crec. I només un empat en tots aquests vuitens de final, el del City, el camp del Leipzig, a priori els de Guardiola haurien de resoldre-ho a la tornada.
Ara mateix, excepte la del Madrid, no? La resta d'eliminatòria és Molló, igualadíssima.
Sí, sí. Per mi estan obertes, perquè al final, tot i aquests 2 gols d'avantatge del Benfica del Nàpols, ningú et diu que es pugui avançar a la tornada Bruges i Eintracht i et posen en un problema.
Guillem, què t'ha semblat avui el City, sobretot, més enllà de l'altre partit de l'Interporto? Què t'ha semblat el City a Guardiola?
M'ha faltat veure els últims 20-25 minuts, però el que he vist, doncs, un City, la primera part, sí, domini claparador, però molt prudent, també perquè el Leipzig s'ha tirat endarrere i li ha deixat una mica aquest domini, i la segona part, quan el Leipzig s'ha saltat a pressionar, doncs el City li ha faltat una marxeta més. La veritat és que té la millor plantilla segurament amb Haaland, però ara estan passant un moment complicat, perquè està clar que alguna cosa mental, d'actitud, d'intensitat, alguna cosa allà al vestidor segurament s'ha trencat. Ha marxat Cancelo per temes disciplinaris una mica amb l'entrenador, que també a lo millor es va pensar aquest any de marxar. Haaland està molt desconnectat, no se l'està connectant. Al principi es va especular d'això, ja em van veure de seguida que els bons jugadors funcionen, però ara és que no la rasca, no busquen moviments per ell, està molt estàtic i no sé, han d'acabar de fer un clic, perquè la temporada no acaba de ser el que hauria de ser i el que tenen potencial per fer, no?
Tu, Pintarell?
Molt autoritari la primera part i molt fluix la segona, quan l'èpica ha apretat, ha patit molt, amb, com deia el Marc, Haaland desconnectat del partit, pràcticament, i jo crec que pels jugadors que té el City seria de demanar bastant més del que ho farà avui al camp de l'Èpsic.
Veient ja tots els equips als vuitens de la Champions, veieu algun favorit clar? Si va de blanc, no el digueu. Però, no, si veieu el Madrid favorit, jo crec que tot i la victòria, avui ho sentia molt, tot i la victòria, a mi el Madrid em continua deixant alguns dubtes.
Per mi encara de jugar contra un altre rival per veure
potent,
realment...
Potent,
Sí.
Jo penso el Madrid,
per veure el seu nivell.
Ara veus el nivell actual d'equips d'Europa i quin equip li pot plantar cara. Pensava en el City, avui fa el partit que fa... el PSG, que al final és el de sempre, no? Que 3-3 de dalt, però que com a equip a mi em deixa molts dubtes, i potser el Bayern de Múnich, no? I al Madrid jo estic d'acord amb tu, que realment s'està parant d'exhibició, no sé, jo sé, crec que, i no li trec el mèrit, marcar 5 gols al Liverpool, Anfield té mèrit, però el Liverpool va estar molt malament, va defensar molt malament, i després analitza els gols del Madrid, excepte el primer de Vinícius, el segon ve de l'error d'Alisson,
Militao,
i Militao, que no pot rematar mai de la vida sol dins de l'àrea petita, el quart de rebot, i el cinquè és el gol de la sortida de pilota que per Fabinho, que és criminal, no? Per tant, realment, si analitza el partit, per mi el Madrid no va fer una exhibició com... ens la volen fer veure,
Va golejar Anfield, però no va exhibir futbolísticament. Total. Bé, algun favorit, dit això, no, eh? No hi ha cap clar.
Jo diria el Madrid per la història i perquè és el Madrid, no? Jo per això, simplement, directament, perquè és el Madrid de la Champions sempre se l'ha de donar com a favorit, no? Ho diu la història.
Sí, no, ho diu la història, bé, i ho diu el partit d'ahir, que estic d'acord, que per mi no, dintre de l'exhibició s'ha de valorar el rival, i el rival, doncs, està molt, molt fluix. Jo crec que no hi ha un favorit massa clar, encara és d'hora, encara els equips han d'acabar d'arribar al tram final on realment pugen. Per mi, equips interessants a seguir o que jo posaria en aquesta terna, evidentment, el Bayern de Munic, el City, el Madrid, el Nàpols. Jo crec que el Nàpols ens l'hem de prendre molt seriosament.
PSG?
Perquè PSG no massa. No m'ho acabo de creure, tot i que veurem, també. És que és això, un PSG i un Bayern ara mateix no crec que estiguin massa fins. Però d'aquí a l'abril, Argentina, o sigui, per exemple, Argentina al Mundial, els primers dos partits que vam dir, res. I després van anar refent. El PSG podria arribar a passar, no m'ho crec, no m'ho crec gaire, però podria arribar a passar, no?
Vull dir que... Mbappé i Neymar, sobretot Mbappé va fer una exhibició a Munic, perquè no en pot fer una altra?
No, a París.
No, a Munic jo la recordo...
Ah, perdona, pensava que aquest partit. No, l'anada va ser a París.
Sí, ara... Val. Dic que en l'última eliminatòria que s'enfronten, sí. Ell sol pràcticament guanya el partit.
I a París ell canvia el partit, ell surt als últims 25 minuts i ell canvia el partit. També.
El PSG amb una mica de sort, Neymar es trenca ja per tota la temporada i es queden jugant Messi, Mbappé i tota la resta d'equip, i escolta'm, a lo millor fan un equipet arreglat, i suficient, vull dir que vés a saber. Ara, dit tot això, ara mateix, pel que ens ha demostrat i per la manera que té de competir, noi, el Madrid, ahir el que vulguem, el rival està fluix, però ells saben competir, saben esperar el moment, saben el llenguatge, saben com es viu en aquesta competició, i aquest punt de saber patir, saber estirar quan cal, saber-te que en qualsevol moment tu pots trencar el partit o que t'arribarà el teu moment i ja picaràs, és
la veritat. El no venir de baix mai, és que no li perd la cara mai al partit, perquè al final ahir, els primers 15 minuts, que és un bany, el Madrid està bloquejat i que no sap com sortir amb la pilota, i tu, alguna persona que veu els primers 15 minuts se'n va o desconnecta el partit i li diuen que ha acabat 2-5 i diu, això és una broma, no? Sí. I és realment el Madrid d'Europa, que no li perd mai la cara al partit i sap sobreviure... d'una manera, jo et diria, inexplicable.
S'espanten, i ells no. Ells saben que sempre hi haurà, en tots els partits, hi haurà alguna estona que aniran
al seu moment, de Madrid, però la fitxa sempre.
És que ho han fet tantes vegades, sí. O sigui, clar, s'ho creuen perquè és que ho han fet.
Sí, sí,
per,
sí, sí, sí.
Per tant, si tu fas una cosa, dius, sí, sí, sóc capaç de fer-la, i la tornen a fer. Hi ha un element a tenir en compte, que és l'aturada de seleccions que hi ha a principis d'abril. Això vol dir que el sorteig és de quarts, i ja que es defineix tot el quadre fins a la final, és el 17 de març, però clar, els quarts de final no juguen fins 11-12 d'abril, els partits d'anada. És a dir, que passa molt temps, també entre els vuitens i els quarts de final, que això no és habitual a la Champions.
No, no, ja és perquè a principis d'abril ja es començaven a jugar, tens raó. Bé, a veure què passa, que això sí. Dona més voltes que un 29.
I tant. Sí.
Escolta'm, demà, ara parlarem del United-Barça, demà tenim una gran novetat pels oients que ens escoltin. Molló, a veure, la podem explicar?
Sí, ja ho comentàvem ahir durant tota la programació de RAC1, la nova actualització de l'aplicació per dispositius mòbils de RAC1, tant a iOS com a Android, per entendre'ns, ve amb la sincronització del futbol incorporada.
Home,
hi haurà en els partits del Barça, de l'Espanyol i del Girona, partits de Barça, Espanyol i Girona, a l'aplicació veureu que hi ha unes lletres que posa sincronitzar TV. És molt intuïtiu, no falta ser Bill Gates. Vull dir, premeu aquí
aquest botó que posa sincronitzar TV,
s'obrirà una finestra i aquí posarà també sincronitzar televisió, dieu que sí, i a partir d'aquí vosaltres veureu si aneu sincronitzats amb la narració. Si aneu sincronitzats, ja està, no cal tocar res més. Si no aneu sincronitzats, hi ha els segons.
Pots tirar els segons.
I pots posar els segons de retard fins que la imatge vagi quadrada amb la narració.
Quina meravella.
Sí, la veritat és que jo tampoc...
Perquè a vegades escoltaves a través de l'aplicació i deies, hòstia, és que va molt, amb molt retard. Doncs sí, mira, ara teniu això, el comptador de segons i la sincronització de televisió.
I això s'estrena demà amb motiu del Manchester United-Barça,
bon
tros
dia,
de partit,
per
en què ja aviso per tothom que també vegi els partits per televisió que serem a l'opció d'Audio 6 de Movistar Liga de Campeones. És a dir, que demà, a més, teniu aquesta opció. Més enllà de la,
o sigui,
de la nova aplicació,
a la tele ja va quadrar
més enllà de la nova aplicació, que demà s'estrena, també a través de Movistar, a l'opció 6 d'àudio, tant a Movistar com a Orange, podreu escoltar la narració de RAC1 perfectament sincronitzada amb aquest partidàs que ningú es vol perdre amb la veu d'en Pou.
Home, si us agrada RAC1 i la transmissió del Joan Maria Pou, no hi ha cap mena d'excusa ja, Vull dir, la pots sentir a la tele sincronitzada i, si no, a través del teu mòbil, amb l'aplicació, també tens aquest comptador de segons per posar el retard que tu vulguis. Que bé, mira, demà li explicaré al meu pare.
Sí, home.
Sí, perquè...
Hi ha molta gent,
Sí, tant que sí. Molt bé. Molló, ens encanta, gràcies, magnífiques notícies. Una abraçada.
Fins ara.
Vinga. Pràcticament un quart de 12. Fem una pausa i de seguida ja ens centrem en el gran partit de demà, United-Barça. I atenció, acaba de sortir una última hora del diari El Mundo. No diríeu mai sobre què? Doncs sobre el cas Negreira.
Home, quina sorpresa.
Acaben de publicar un nou burofax que va enviar el senyor Enríquez Negreira al Barça, reclamant calés, com no podia ser d'una altra manera. Ara ho expliquem amb calma aquesta última hora i fem tota la prèvia des de Manchester del United-Barça.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Què sentim quan una cosa ens captiva? El que sentiràs conduint el nou Peugeot 408, amb un disseny sorprenent i un interior amb acabats exclusius. Descobreix el llenguatge de l'atracció i gaudeix de condicions úniques a les portes obertes fins al 28 de febrer.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu grup o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi donen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Som 11, l'equip líder de concessionaris fora Catalunya. Al davant, garatge central, la Ford de Figueres, Olot i Vic. A la mitja, Ford Nicolás. La Ford del Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Al darrere, Tàrraco Center. La Ford de Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit. I a la porteria, tu. Tu ets la peça clau d'aquest gran equip.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
13, 20, 34, 38 i 43, i els sols el 3 i el 6.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Parissé.
Aquí seguim, els del Tu Diràs. Això és la nit esportiva de Catalunya fins a la una de la matinada. Més ràdio esportiva. Hem viscut tota la jornada Champions d'avui, des de quarts de nou, i ara farem tertúlia, sobretot del United Barça. Però, com us dèiem, abans d'anar a la publicitat, tenim una última hora, i és que el diari El Mundo acaba de publicar una nova entrega del cas Negreira, un burofax de Negreira dirigit al club. En té tots els detalls, ho estan mirant ràpidament ara el Roger Saperes. Hola, Sape.
Hola, què tal? Bona nit, Parissé.
Bona nit. A veure, què ha publicat El Mundo? Que és a la pàgina web, no? Demà surt en paper?
Sí, efectivament, de moment tenim el titular d'aquesta notícia. Enríquez Negreira reclamó dinero al Barça después de tantos años de favores prestados y señaló al señor Laporta. De moment estem pendent encara de poder llegir el text complet d'aquesta informació del Mundo, però sí que hem tingut accés a aquest burofax que ja pengen a les xarxes socials, com dèiem, de Negreira o del seu advocat, diria, llegint el seu contingut. Publiquen aquest burofax del 3 de desembre del 2018, per tant, quan el Barça li ha comunicat la seva intenció a Negreira de rescindir el contracte que els uneix. En el citat burofax, Negreira recorda que ha treballat pel club per indicació de tres presidents, Laporta, Rossell i Bartomeu, diu conveniendo los honorarios para cada mandato presidencial. Diu que des del 2003, detall que també em sembla significatiu, ha adaptat la seva societat a les necessitats del Barça. Per tant, posant aquesta data des del 2003, diu en aquest burofax, per qui sempre ha treballat en exclusivitat, indica també el burofax, per indicacions del propi Barça. Per tant, el que ja sabíem, però també ha explicat en aquest burofax, treball exclusiu només pel Barça i per indicació del propi club.
Això ho podíem comprovar, ja ho hem explicat amb les xifres, no? La societat d'Snil 95 SL només facturava pràcticament tot el que facturava anualment, era el que li pagava el Barça.
Sobre la relació amb l'entitat, diu, siempre ha sido más que buena y al trabajar de forma tan estrecha con presidencia, la confianza y la confidencia de la que ha gozado mi cliente, per això dic que segurament l'escriu aquest burofax l'advocat de Negreira, a lo largo de todos estos años ha sido notoria, transgrediendo muchas veces las confidencias y favores de lo profesional a lo personal. I un altre punt que em sembla destacat, acaba assenyalant que trencar la relació causaria en Negreira una profunda decepción después de tantos años de relación, de tantos favores prestados y de tantas confidencias compartidas. Això és el que diuen aquest
quins
burofax.
Aquesta és la gran pregunta que ens estem
això
fent des de fa dies.
És sí. El que diu aquest burofax, que podem veure ja a les xarxes que penja el diari El Mundo, pendents a l'eix del que pugui dir el contingut d'aquest text, per acabar doncs, d'explicar tot el que demana Negreira, en aquest cas una quantitat econòmica, s'entén quan el club li comunica la seva decisió de rescindir el contracte que els unia. Aquí parla del 2003, però veurem si és anterior, i aquesta reacció de Negreira amb aquest burofax al·ludint a totes aquestes qüestions.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Hi ha algunes coses que criden l'atenció, no? El fet que torni a amenaçar el Barça, no? Amb un burofax, com ja havia fet en l'anterior, quan es va trencar la relació el 2018, quan la Junta de Bartomeu decideix trencar la relació contractual el 2018, i després aquest fet que ell destaca, no? que ja ho intuïen, però que ha treballat en exclusivitat pel club per indicacions del propi Barça. El Barça el volia en exclusivitat a Enríquez Negreira i a la seva societat. Sí. Ves a saber per què, que és la gran pregunta, no? I llavors diu aquests tres presidents que assenyala, no? Laporta, Rossell i Bartomeu. Siempre ha sido más que buena la relación y hemos trabajado de forma tan estrecha con presidencia, con confianza y con confidencia, eh? Muchas confidencias.
Sí, jo destacaria el fet, no? Que Negreira...
Transgrediendo muchas veces, diu, eh?
Sí.
les confidències.
Torni a reclamar quantitats al Barça i després, no, la manera com parla de la relació que ha tingut amb el club i amb els dirigents, no? Mm. Aquesta proximitat, això que estaves llegint tu, i aquesta frase final, no? Aquesta relació, tantos favores prestados i tantes confidències compartides. Jo crec que són els punts més destacats, no? La qüestió econòmica i el lligam de fins a quin punt arribava amb presidència o amb els estaments del club.
Hi ha un d'aquest burofax que està entrecomillat, aquí, que ens entra el Roger Saperes a la redacció, que evidentment vol dir que estava escrit textualment, diu... una relación en la que se han transgredido muchas veces las confidencias y favores de lo profesional a lo personal. Aquí...
L'ambigüitat del text és el que porta ara a pensar, sí, de dir, el qui ja vol pensar malament pot pensar-ho, el qui vol pensar que és estrictament personal i que està parlant d'això, de favors
pensar,
que no arriben...
Dona a pensar malament que ha fet favors personals,
sí, per
aquests
dic,
tres presidents.
Estem en l'àmbit de sempre, és a dir... Aquestes paraules donen peu a qualsevol interpretació, que el que ens falta, no, és també una veu del club que ens marqui quin és el límit que hem de posar a aquestes paraules de Negreira.
Molt fosc, no, Marc Pintanel, tot això?
Sí. La veritat és que tot el que surt és fosc, tot el que surt dona peu a especulacions, dona a pensar malament, i per això, doncs... clama al cel, doncs, que s'expliqui el Barça, no? Mentre no s'expliqui el Barça, mentre no sapiguem realment l'aigua clara, doncs et dona peu a mal pensar, no? Està clar que aquest personatge, doncs, també té lo seu, i que, doncs, s'hi ha posat especialment bé, etc. Però, no ho sé, la veritat és que costa parlar-ne, no fa bona pinta, no agrada, el Barça, doncs, no està caient en bona imatge amb tot això, però falta, segueix faltant informació, perquè això tot són insinuacions, comentaris que et donen peu a pensar molt malament, és però final... no tens cap prova encara, no?
I la interpretació és el pitjor que pot passar. Al final, cadascú fa la seva pel·lícula, amb això i amb altres temes, i és el pitjor de tot. Evidentment, ens falta informació. Dit això, no sé com acabarà, si acabarà en un paper mullat, però el que sabíem és que la imatge del Barça queda tacada. Vull dir, la sensació que tinc jo és que difícilment el Barça, no?, podrà eixugar la seva imatge amb això. Dit això també, jo, no sé, diguem, ben pensat, però m'extranyaria realment que hi haguessin hagut favors arbitrals al Barça amb tot això. Per tant, la meva pregunta realment també és per què el Barça fa això, no? O sigui, amb quina intenció realment fa el Barça aquest moviment amb Negreira? No sé, jo tinc tantes preguntes que m'agradaria que, en principi, la Porta va dir ahir que faria una roda de premsa el més aviat possible, sí, perquè realment
és
que
hi ha tantes
preguntes amb tot això.
El que sigui ben pensat dirà, no, és que es portava molt bé i mentre van treballar, doncs, van tenir una estreta relació, i el que sigui mal pensat dirà, oi, aquí estan els favors dels que estaven parlant.
Està clar que vols influir en alguna de les coses, vols influir-hi. Jo per això alhora també estic plenament convençut que és això, que favors arbitrals no n'has tingut, ho hem vist, és també la competició. Sí, home, jo, vaja, sí. No sé, fa molts anys que veiem els partits i hi ha dies que t'han anat a favor i dies que t'han anat en contra, però de veritat...
És, no, que és el tema preocupant, o sigui, Marc, que pensant ara, això, llavors dius, hosti, 6 milions per què eren, si no era per això?
Aquestes.
On han anat a parar aquests diners?
És que és molta pasta.
Aquests favors, aquestes confidències, que vés a saber per quin costat poden anar.
No, haurem d'esperar.
Sabem que el món del futbol, dels negocis i de tot això... Bé, tot és entre amics, entre coneguts, entre representants, entre... Vull dir, aquí se'ns han escapat sempre moltes,
sí, Marc,
coses.
Però, sí, amb el segon dels àrbitres, hòstia, és que és molt estrany, és molt difícil de justificar.
Molt difícil de justificar. La relació aquesta i després les quantitats, no?, evidentment fora de mercat. Per tant, fa de mal pensar. Fins que no tinguem tots els elements sobre la taula, fa de mal pensar. I cada detall que va publicant El Mundo, no?, encara és més preocupant, no?, aquesta relació... També... Tan íntima entre els presidents i Negreira, que els hi reclama aquí que hemos transgredido muchas confidencias personales.
Clar, però aquestes coses moltes vegades, no sé, n'hem sentit o n'hem sabut de vegades de coses fosques, però amb un president o amb l'altre, o amb el de més enllà, però normalment era només amb un, no? O sigui, era perquè un tenia uns amics, uns altres, uns negocis o uns interessos, però quan es canviava de president, fos un o l'altre, això es canviava.
Però si s'han fet accions de responsabilitat, s'han anat a judici, s'han jugat el patrimoni personal els uns amb els altres.
Per això sorprèn i costa molt de saber...
Fins i tot, Marc, a mi m'estranya perquè en una relació així, tan a priori complicada, fins i tot, perquè Negreira envia burofax, no? Que tu pots... Si la relació no és del tot neta...
No deixis proves, vols dir?
Deixes constància d'aquests missatges. És a dir, fins i tot podríem pensar, és que poden servir en un futur d'amenaça també aquests burofax, de dir que ens hem portat tan bé i que això quedarà i jo també tindré constància. És a dir, és que crec que aquí, em perdó, però hi ha merda per tothom.
Sí.
Hola, Fernando Polo.
Crec que el Barça la té, però tot, fins i tot la part de Negreira, també és estranya.
Segur.
Tot.
Ai, què et sembla, Fernando, aquesta última hora del diari El Mundo? Un capítol més a la crònica negra del barcelonisme.
Tampoc em sembla... A veure, és un burofax més, però aquest home ja va entrar en el bucle aquest de demanar la seva pasta, que ell creia que li corresponia, i... A veure, és veritat que sí...
Però la frase... la relación que hemos tenido siempre ha gozado de confianza y confidencia con mi cliente a lo largo de estos años, ha sido notoria, transgrediendo muchas veces las confidencias y favores de lo profesional a lo personal. Digo.
Sí, però això pot dir moltes coses i pot no dir...
Això, però estem parlant d'un gaste professional. Dintre del terreny de l'amenaça, un gaste professional... t'envia el burofax perquè tu et caguis i aflojes la mosca i paguis. I clar, Negreira això ho té. En canvi, el que em sorprèn és que al final... el que fa més mal de tot, evidentment, és les quantitats. Perquè tu fas això en un preu de mercat i estèticament serà lleig, però tu dius, mira...
Fernando, i amb qui? Amb qui ho fas?
Amb qui, però sí, però que dic que si això... tu fas amb qui per 50.000 euros l'any...
Però igualment...
Sí, però igualment sí.
És poquètic. Que està fotut com a segon dels àrbitres, anar-li pagant calés, és que no.
Però t'estic dient que si tu, al final, 50.000 euros per X anys són què? 500.000 euros?
Jo amb això no estic d'acord.
No, però sí, però jo el que dic és que tu dius, algú es corromperà o intentarà corrompre d'altres amb el risc que això comporta per aquestes quantitats de 60.000 euros l'any, per exemple?
Però igualment, per què li pagues?
Bueno, perquè igual tu et penses que aquell tio que coneix molt bé els àrbitres, que el seu fill fa coaching amb ells, que els coneix perfectament i tal, doncs bueno, pues et donarà algun rèdit tenir-lo allà. ¿Vale?
Hòstia, però no. això ja és...
Sí,
això és tèrbol,
correcte,
ja,
No, això ja és un delicte perquè estàs intentant influir
però t'estic dient que
en
si
l'arbitratge, no?
Que el problema és que si tu això ho factures per 50-60.000 euros, tu dius, bueno, pago molt car aquest servei, pago molt car aquest servei, que en teoria és un servei de que et donen un gran coneixement dels àrbitres i de tot el que els envolta, ¿vale? Però no són 7 milions d'euros. Clar, aquí el problema és que tu dius, la gent que pensa, diu, per què li has acabat pagant tu aquest tio 7 milions d'euros? Per què?
I Fernando, que van pensar... És que
per què? Perquè ell t'ajudi en algú, a canvi de què?
El que explica el País és que els van per separat, pare i fill.
Sí, un és verbal.
D'una banda hi ha els pagaments del pare i de l'altra hi ha els informes i tot. Sí. El pare era assessorament verbal.
Sí, sí,
siguin 50.000 o 500.000, amb el segon dels àrbitres tenir tractes durant tots aquests anys...
A mi hi ha una frase, perdoneu, que diu... Después de tantos años de favores prestados. Quins favors? A mi m'agradaria saber. Què favores prestados tantos anys?
Sí, però t'estic dient que això...
Quin favor li ha fet el senyor Negreira al Barça?
T'estic dient que això ho diu ell. Però jo el que dic és que... Jo crec que el que fa de mal pensar tothom, si ella et fa un servei, que tu dius, el que fa...
Jo crec que és anterior, Fernando, que és el que fa mal pensar és per què et vas a fixar en el segon dels àrbitres.
És innecessari anar...
Sí, però el tema és que tu...
no ha contractat ningú més.
Sí, bueno, però... No, però ara et diré una cosa. No, jo no estic defensant això perquè t'estic dient que per mi el que és un escàndol és les quantitats que s'han gastat amb una empresa del segon dels àrbitres. Perquè això fa que la gent pensi... Tu, si et gastes 7 milions d'euros d'una forma transversal, és perquè alguna cosa et treus a canvi. I aquell tio es juga el seu prestigi i el seu coll i el seu càrrec per una quantitat que li compensa. Si fos per una misèria, no et compensaria. No et compensa. Com et compensa? Home, si hi ha tela. Si hi ha tela grossa, me la jugo. Sí, home, si és el xocolate del loro, si són 60.000 l'any per viure Negreira... I fill i pare, i han de viure els dos, i és dedicació exclusiva, no surten de pobres, eh? Amb això no surten de pobres, ja et dic jo. Perquè són dos tios, eh? I, a més, ell crec que tenia un tren de vida de Mercedes per arriba i locales nocturnos i ben regao. Vull dir, que si tu al final li dones 60.000 euros a repartir pare i fill, dius, bueno, és lleig, molt lleig, no està bé, però tu dius, Home, que tu corrompre
seria,
per això...
Seria un escàndol igualment, eh?
Però no és igual d'escàndol.
No, Ferrano, però
per mi no és
però,
igual.
Però com pot ser que tu vagis a buscar el tio que és el vicepresident al segon dels àrbitres?
Bueno, ho hauran d'explicar.
Aquest és el principal error, i després a sobre Roger, li fots la pasta, però el primer error és dir...
Roger, que t'estic
dient... Qui té en ment que això és una bona idea?
Correcte, això és una cagada com un piano, però el que et dic és...
Qui no veu cap sí. dels presidents, això és però... cap dels presidents, que hi ha un conflicte d'interessos? Ningú veu?
L'altra pregunta clar, és per què ho mantenen?
Clar,
clar per què ho mantenen? No,
perquè... La Porta ho
manté. Què feien? No, perdona.
Què feien?
Perdona, i per què li pugen el sou?
També.
I per què li pugen bueno, el però, sou? Escolta, si és que cada cosa...
Que tot són hipòtesis, també hi ha una hipòtesi que ell... té algun tipus de secret o el que sigui o t'ha enganxat pels d'això des del principi
clar,
i t'extorsiona i tu no tens nassos
de
frenar-ho perquè dius
ser,
jo ara m'he d'enfrontar amb aquest tio que m'ho traurà perquè m'extorsiona, que m'ho traurà i m'ho explicarà d'allò i llavors a sobre em posaré els àrbitres sí. de cul, etc.
Però ara estem en aquest escenari per... Marc, hem estat en aquest escenari perquè això s'ha trencat.
No, no, cal.
Per això,
igual hi ha una vegada para. Que algú diu s'ha acabat, mira, no tinc més pasta o,
sí,
o me la jugo.
Que si hi ha una extorsió... Si hi ha alguna extorsió...
Sí, que s'hagués no, filtrat alguna cosa.
Tenia l'oportunitat.
Sí, però jo el que dic és... Jo crec que això ve de fa temps, fa molt de temps, i la forma en què es visualitzava l'arbitratge fa 25 anys o fa 20 anys era una, i com es visualitza ara és una altra. Jo me'n recordo, al Barça la figura de Guruceta, pels culers, era invocada contínuament amb el crit de Guruceta, Guruceta, i així en el Madrid. No només a Can Barça, a molts jocs, però aquí el Barça petit, segons quines circumstàncies en què es deia, aquell senyor va dir, mentre esté José Plaza de jefe dels àrbitres, el Barça no ganarà una liga. Això s'ha recordat contínuament. Clar, qui et diu que dintre d'una directiva algú no tingués la peregrina idea de dir com sembla que va dir Negreira davant del fisco d'Hisenda em pagaven per garantir la neutralitat, que no tingués alguna la brillanta idea de dir-li, escolta, vigila allà dintre tu que estàs allà, tu que ets català vigila, a veure, si els López Nieto, si els Urizar Aspitartes, si però els victorianos...
Arriba un punt que el 2006...
M'enteneu o no? Que digui, vigila no sigui que nosaltres l'estan clavant i ens avises.
Arriba un punt el 2006 amb Messi que tu has de deixar de fer això. És que ja està, és que tens el millor equip de la història. És que no fa falta.
Aleix, hi ha 500.000 ocasions per liquidar-ho. Però vés a saber, com diu el Marc, que en aquelles converses algú diu, escolta, tu, ajudes amb això, i l'altre té una gravadora, clar, ajudes amb aquesta història, tio, parla amb els teus amics,
al final
tal,
són
no sé
tot hipòtesi i especulacions. Al final són tot hipòtesi i especulacions.
Quan talla la relació perquè no surti
això. Perquè igual l'altre tampoc ha volgut fer-ho, o pensava que al final tornaria a tenir la relació.
És molt fosc.
Jo crec clar, que... Jo que dic és que el preu t'indica que hi ha una cosa que no quadra. Que, a més, tu fas factures. Fas factures. L'altre escoltava Caneda, i penso com Caneda. Si algun cop s'ha tocat un àrbitre que no descarto que s'hagi fet...
Eren diners irrestrejables.
Fas una factura,
irrestrejables, sí.
O te'n vas amb ell i queda un cosí llunyà teu amb qui tens molta confiança, amb ell a Andorra, i ell envia un cosí llunyà seu a Andorra i es donen unes bosses. Déu, bona tarda,
si
bona tarda.
Si el motiu, o fas factures. Fernando, si el motiu fos la neutralitat, el Barça d'alguna manera t'hauria fet arribar que és només qüestió d'això. Vull dir que el Barça s'encarregaria de dir, nois, és que però, ens estaven massacrant els 90, van fer això...
Ja, però Roger, però garantir
si
la neutralitat... Sí, però garantir la neutralitat com la garanteixes? Has de parlar amb àrbitres, també, has de parlar allà.
Diu ara com a una explicació.
Sí. Bueno, però dic que si has d'influir d'alguna forma, influir... O sigui, el fet de que tu ja vagis
la
a algú d'aquests a intentar tothom... influir-los, ja és...
La reacció de tots els presidents, a mi és el que també... És a dir, Gaspar no sé res. No? La Porta...
Bueno, ara, quan només, ara el Burofax aquest només cita 3, no cita Gaspar,
sí,
eh?
Sí, ja.
La Porta...
I diu 2003, l'inici.
Quan surt la notícia que és 2016-2018 la investigació, surt al cap de 5 minuts a donar explicacions ell.
I diu que ho va fer-ho, eh? Que l'havia contractat per fer escouting.
Cosa que a mi també em va cridar l'atenció. Sí. Perquè vas pensar, hòstia, un altre que li caurà a Bartomeu. I pam, el club va sortir immediatament perquè, evidentment, sabia que també li podia afectar. Sandro Rossell... No, perdut en no, combat, i Bartomeu que ha sortit a dir jo vaig equivocat allà, és a dir, jo vaig equivocat allà,
i això va començar el 2001
va intentant tapar com pot
i
la seva
realitat,
parcel·la
hi ha una realitat que passi, que, o sigui, que el moviment que hagi fet el Barça sigui amb un objectiu o amb un altre, és una cagada
Totalment. Ah.
És una cagada.
Voleu parlar del partit o no?
Sí, sí, clar.
No, pregunto. Voleu parlar del partit o no?
Sí, home, sí, sí, clar. I tant. No, el que passa que aquest tema és veritat que deixa tantes incògnites.
No, no, clar, és un problema, és un problema.
Que al final són les especulacions.
Clar, entres en l'especulació perquè a més dius... Dius, jo vaig fer un article que em va sortir una vena així una mica còmica de dir, collons, doncs aquests eren els que havien d'influir, quins influencers? Perquè clar, recordo la final de Copa del 2011 amb un Mundiano Mayenco a Mestalla.
Trepitjades,
bueno, i tot. I no van fer la vaca i la lluvia dorada de miracle, perquè el Villa el van trepitjar al sí. terra.
Tot
campió del món, eh? Campió del món, eh?
Fernando, tot és un desastre. Perquè... Si vas pagar per influir bueno. i has tingut aquest rendiment,
sí, sí,
i si vas pagar tot això i acabem sabent que no era per influir, segurament no, encara serà pitjor.
El motiu serà pitjor encara.
Dic aquella final perquè recordo...
Perquè encara serà...
que es va dir que se li va pujar el sí. sou el 2009 o vorai.
Sí, l'últim any de la
puta. L'últim any, però dius després, hòstia, que l'altre va ser el 2011, joder, suerte que li van pujar el sou, perquè et van fer de tot, et van fer de tot, et van massacrar, van trepitjar el Messi al terra. Ni cap comitè va entrar, us en recordeu?
Sí, i hi ha el Tamudazo, hi ha la del 2014, no. i hi ha la del 2017...
No, perdona, i el dit, no, i el Dítalo i el Tito, sí. i la pancarta allà, que dius, hòstia, algú amb una mica influència podria dir, tio... que aquests tios estem jactando de veure-li... Re!
El que sabem a dia d'avui és que el Barça va pagar uns diners desorbitats al vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i al seu fill i que no s'ha donat explicació...
I han factures.
I no s'ha donat explicació del per què es pagaven aquests diners. Perquè que fes informes arbitrals em sembla molt bé, però no valien 500.000 euros a l'any.
També hi ha una cosa rara...
Per tant,
rara...
que algú expliqui perquè és fosc i cada capítol que tenim és més fosc encara.
No, i també una cosa rara que és quan entra... la facturació a través d'aquella empresa d'un directiu de segona fila
Contreras,
de l'àrea del futbol base o Barça B.
Més de 700.000 euros.
Que tu dius, al final el fill cobrava a través de Contreras.
Sí. Però és que Contreras també, llavors, segons diuen, i evidentment a sobre ara fer-ho amb una persona que ja
país,
no és aquí.
Se n'han fet, i ho sabem, i estava instaurat tot tipus de... comissions, diners per un, per rapar, sí. influències fa 20, 30, 40 anys, era una
correcte.
Cosa que estava instaurada correcte. I que també, no sé, m'agradaria veure els altres clubs també, vull dir, sí, no
però,
posaria de mal foc per ningú.
És el que et deia,
però...
Caneda...
Això és el que... És que jo t'ho torno a dir, això és el que a mi em té descol·locadíssim,
que
hagin anat passant
que
presidents
que igual tenia algú, o que deia
mantingut.
Que tenia algú i que ningú volia trencar aquella cadena per dir, escolta,
que
no seré jo
clar,
no seré jo el que obri la caixa dels trons per culpa meva surti segons
en què. Amb la roda de premsa, no? A la porta, va dir ahir.
Ben,
en dos o tres setmanes, diuen.
Que ens ho expliqui el club o que ens ho expliqui la fiscalia, que és la que està investigant. A veure si en traiem l'entrellat. Bé, fem una pausa, va, i parlem del partit. Perquè si no, no sortirem d'aquí.
Segur?
Sí, home, que és un partidàs.
Però jo a mi se m'estan acudint coses, eh?
No, s'ha de sí. Doncs ara les expliques. Vinga, ara tornem i anem a Manchester.
RAC 1. A Hyundai et portem del cotxe més venut d'Espanya a la tecnologia més innovadora, amb motors híbrids lleugers, híbrids o híbrids endollables. Per això, ara tens un Hyundai Tucson per 340 euros al mes, amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya. A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Roma Auto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
Pròxima estació, Barcelona. Correspondència amb Mogauto Volkswagen City Store.
Ja és aquí la primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen i viu una experiència 100% tecnològica. Podràs configurar el teu model favorit a Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Diràs, amb Aleix Parissé.
20 minuts i la mitjanit, aquí fent tertúlia amb Fernando Polo, Marc Guillén i Àlex Pintanel, encara comentant durant la publicitat contingut premium. Què, vols afegir alguna cosa molt ràpid o no?
No, no, que sí, que sí, que... molt ràpid. Que a mi el que em sorprèn és que, si us en recordeu, s'han fet forensics. Que
jo... Due diligence.
Due diligence. Mm. Auditories de tot tipus. Amb, i moltes amb salvedades i allò que l'auditor et marca algo. Acció de responsabilitat, que van sortir tiques de rostisseria a Lolita, que és la teva, m'han dit, de
des,
referència,
des
no?
D'aquí, bona, eh? Des d'aquí una abraçada a l'Esteve i a la seva mare, a la Lolita, bueno, perquè aquesta rostisseria de Sant Cugat, hòstia, foten uns pollastres boníssims. Va, jo hi vaig a tant en tant, però de veritat.
Va,
i l'Esteve és un gran culer, que li va saber molt greu que es taqués una mica el seu nom amb aquests tiquets de la
porta. Però vol dir que tenia bon producte.
Això t'anava a dir, sí que té molt bon producte.
Molt bon producte,
sí.
I ja que li hem fet aquesta publicitat inesperada, inopinada, a veure si... Sí que hi ha algun pollastret.
Jo portaré un pollastret un dia, sí.
Vale, però,
sí, ja t'entenc, que van sortir els tiquets més petits i no ha sortit en cap due diligence els 500.000 euros. Ja t'entenc, ja ho sé.
Que vull dir, és sorprenent, Fernando, perquè hem anat al detall mínim. I fins i tot va una època que es feien fotocòpies en blanc i negre.
Ja,
el senyor Rosic.
Ja me'n recordo, sí. Sí, sí.
O no?
Que és molt estrany tot plegat. Estrany. Bé, anem a Manchester. Hola, Marta Ramon.
Hola, bona nit.
Què tal? Hola, Laia Coll.
Hola, bona nit.
I deixeu-me saludar també una gran figura de Manchester, que és el Pol Ballús. Hola, Pol. No hi és, Pol?
Ja ha anat al pub, ja.
Sí, Pol, hola, hola. Ara sí que et sentim.
Sí, hola.
Què tal?
Bona
què
nit,
tal?
Com esteu?
Molt bé, molt bé. Què tal el retrobament amb Manchester, ara que estàs treballant a Dia Atlètic aquí a Barcelona?
Doncs molt bé, hòstia, una mica nostàlgic i tot. Vaig caminant pel carrer i penso, hòstia... fa poc, això era el meu dia a dia, i ara una mica, bueno, estic fent de, com de líder de la tribu aquí, que tots els catalans que estem per aquí estem guiant una mica els llocs que hem d'anar a veure.
Tampoc n'hi ha tants, tampoc n'hi ha tants, eh? No m'enganyis, val, que Manchester no seria...
Jo mai em trobaràs aquí dient una mala paraula de Manchester a mi, eh?
Val. Pol, queda't una estona, val? I ens expliques també com veus el partit. Vinga, anem a escoltar primer l'última hora del Barça i el que ha dit Xavi i Koundé avui a la sala de premsa. Marta, s'ha parlat i molt de la gran incògnita, no?, d'aquesta prèvia, que és com substituir Pedri i Gavi, fins i tot Dembélé també, que porta unes setmanes lesionat.
Sí, la gran incògnita a hores d'ara és si el Barça jugarà amb tres davanters o bé amb la fórmula del quart migcampista. Xavi diu que ja ho té decidit, però que encara no ho ha transmès als seus jugadors. Sigui com sigui, el pla del partit el té clar i diu que no ha d'estar condicionat per les peces que juguin d'inici.
Sí, ho tinc decidit. Els jugadors no ho saben, encara qui juga i qui no, però la idea no canvia. És a dir, ja sé que us capfiqueu molt de que si juga un quart migcampista o un delanter, al final la idea és la mateixa, no? Hem d'ocupar les posicions, ocupar els espais, atacar. Nosaltres som un equip molt ofensiu, intentar generar espais, atacar aquests espais que generen, entendre el joc. Aquesta és la nostra mentalitat com a equip.
I Xavi també ha estat concret a l'hora de definir quines han de ser les claus del partit.
Bé, demà en primer lloc és un partit molt difícil, Crec que el Manchester United en aquests moments és un dels millors equips d'Europa. Al Camp Nou van demostrar molta personalitat, molta mentalitat, molta passió, molt ritme. De moment nosaltres els hem d'igualar aquí, tot això, no? Tenir aquesta mentalitat, tenir aquesta passió per guanyar el partit. Sabem que és un estadi molt difícil, un escenari complicat, ells s'apretaran moltíssim, l'afició. Crec que el Manchester United podem dir que ha tornat, ja competeix fins i tot per la Premier, està competint amb Arsenal i City, i crec que és un escenari perfecte per donar mostres de que el Barça també pot competir contra un gran d'Europa, no?
Un Xavi que ha admès la importància influent de les baixes que tenen i que sobretot caldrà equilibrar el que perden sense Gavi, Pedri ni Dembélé.
Hi ha alternatives, hem de posar aquest ordre que té Pedri, hem de posar aquesta intensitat que té Gavi i hem d'intentar encarar-lo contra una banda, ja sigui amb un extrem, amb dos extrems, amb un lateral i un extrem, amb un interior, ho veurem demà, però tenim alternatives perquè la cosa no es noti aquestes baixes, no?
I atenció amb els elogis de Xavi cap a Sergi Roberto, que potser doncs ens donen una pista de cara a l'11 de demà.
Bueno, el Sergi pot jugar a diferents llocs i sempre és una alternativa i per mi és una garantia, no? Em dona molta seguretat tenir el Sergi a la plantilla perquè sempre ho fa bé. Jugui on jugui i rendeix, pot jugar en banda, pot jugar al mig, pot jugar d'interior i de pivot, de lateral, és una garantia, no? I segur que serà important, sí.
Ara parlarem de l'11, a veure què us imagineu o no. Abans, però, sí, perquè jo crec que és un dels 11 més macos, sí, i divertits, sí, sí, d'intentar jugar d'aquesta temporada. I important. Però abans, Marta, clar, el Barça va aprovar, no?, l'examen europeu al Camp Nou, jo diria que va aprovar, va haver un moment de patiment amb l'1-2, però l'equip va aguantar dret, no?, al quadrilàter, i va acabar empatant, i jo crec que va treure una molt bona nota d'aquest examen europeu contra un dels grans equips dels que estan més en forma ara mateix al continent. Demà hi ha un altre examen, no?, que és a Old Trafford, en un escenari fora de casa, amb un ambient que serà espectacular. Marta, com senten l'examen europeu que té demà el Barça al vestidor?
A veure, el to de Xavi avui a la roda de premsa era d'un Xavi molt seriós, contingut fins i tot, i com molt realista de la situació que afronten demà. Ha insistit molt en el missatge de competir i ha reconegut que el de demà és un partit que mesurarà en bona part en quin punt estan en relació al seu retorn a l'elit europea.
Bé, doncs no sé, veurem demà si hem canviat o no. Veurem, demà és un escenari ideal per canviar aquesta situació. No podem dir que hem canviat, estem a l'Europa League. Aquest any no hem estat a l'alçada de la Champions. Veurem si estem a l'alçada de l'Europa League. Ens ha tocat potser el rival més difícil en el sorteig. No podem dir que hem tornat o que el Barça ara està més segur. No, demà tenim un partit, un examen, i això va de demostrar-ho al camp, no?
Condé, en aquest sentit, ha reconegut que el de demà és un partit que comporta un grau de pressió molt elevat.
Sí, la pressió, hay más presión porque es un partido, vamos a decir, más importante, pero es una presión, creo que nos gusta. Cada uno tiene, quiere esa gana de jugar esos partidos, los partidos grandes, y es una presión cierta, pero creo que no es negativa. No es negativa, al contrario, es muy positiva y todo el mundo tiene esa gana de dar más.
I també ha posat èmfasi en el treball col·lectiu que han de fer per pujar la intensitat defensiva i la línia de pressió, i ha admès que per créixer de debò a Europa han de ser millors a l'hora de controlar els partits, especialment demà a Old Trafford, que no és cosa de manca d'experiència, sinó d'actitud.
Quizás en algunas situaciones para manejar el partido a veces sí que no, por ejemplo en las 20 primeros minutos de la segunda parte, pues el partido era un poco ida y vuelta, y eso, por ejemplo, no es algo que queremos, porque nosotros queremos tener el control del partido, y en ese sentido puede ser que sí, a veces no respetamos todo el plan de partido, no creo que por falta de año, pero por ganas.
Això és el que han dit el Barça. Ara farem el possible 11 i us demanaré l'opinió de què en penseu del partit i de què ha de fer Xavi demà. Però abans, va, l'última hora també del Manchester United, Laia.
Doncs l'equip ha fet aquest migdia l'última sessió d'entrenament a Carrington, que és la seva ciutat esportiva. Anthony i Maguire s'han entrenat amb normalitat i demà, si no hi ha cap contratemps, estaran a la convocatòria. També tornen Lisandro Martínez i Savitza, tots dos sancionats en el partit d'anada, i hem confirmat avui que Marcial no s'ha recuperat a temps, per tant és baixa per demà, s'afegeix a les baixes de Van de Beek i Eriksen. L'entrenament d'avui ha tingut un espectador de luxe, una de les llegendes de l'United, com és Robin Van Persie. El United, de fet, té unes quantes llegendes i moltes segueixen d'alguna manera vinculades al club, com Sir Alex Ferguson, que és actualment ambaixador del club després de 26 temporades al capdavant de l'equip, a la banqueta d'Old Trafford. I aquesta setmana Ten Hag ens ha explicat que va sopar amb ell, que van tenir una conversa i que van compartir diverses coses. Avui s'ha vist un bon ambient aquí a Manchester, relaxat, i pel que hem pogut escoltar tant de Ten Hag com també de Varane, que després ara els escoltarem, desprenen les seves declaracions molta confiança i amb les idees molt clares de què han de fer demà per derrotar el Barça.
Doncs vinga, va, anem a sentir ràpidament també el tècnic i el central del United, perquè inevitablement han parlat també de l'actualitat del Barça, no? De les baixes, de com arriba l'equip del Barça, per tant lliga tot una mica, i ara ho comentem.
Doncs mira, comencem escoltant la valoració de Ten Hag valorant les baixes de Pedri i Gavi. Creu, però, que el Barça té plantilla suficientment llarga i de qualitat per suplir les seves absències i que demà hauran de mostrar una millor versió, una molt bona versió, que de fet el Barça els exigirà molt.
Gavi, Pedri,
Gavi i Pedri són molt bons jugadors, són joves, però tot i així contribueixen a que el Barça jugui millor. Tenen un bon grup, hi ha molta profunditat i segurament Xavi sabrà trobar un substitut per a aquests jugadors. Hem d'estar preparats i jugar bé. Haurem de mostrar la nostra millor versió.
El tècnic neerlandès ha parlat que això no va de sensacions, que no va del crèdit que t'has guanyat fins ara amb les sensacions, amb els resultats, sinó que al final el futbol és guanyar títols i que demà hauran de demostrar la seva millor versió, com dèiem, per complir l'objectiu de derrotar el Barça, per tant de seguir vius a l'Europa League i seguir optant aquest títol europeu.
Definitely, but yeah, it's not about credits, it's about trophies, and we have the opportunity, but
tenim una gran oportunitat, va de guanyar títols, no dels mèrits que has fet. Tenim l'oportunitat de guanyar un títol, però el primer objectiu sempre és el següent partit, i a l'Europa League no podem guanyar aquesta setmana el trofeu. Hem d'anar partit a partit, hem d'estar concentrats i ser el Manchester. Cada partit volem ser millors i quan t'enfrontes a un equip com el Barça has de jugar al teu millor nivell, si no, no tens opcions. Volem passar a la següent ronda. De veritat, demà hem d'oferir la millor actuació de tota la temporada i creiem, estem esperant per demostrar-ho. Tenim molta energia.
We believe in it, looking forward to it, so it gives a lot of energy.
El United juga diumenge a la final de la Copa de la Lliga davant el Newcastle, però Ten Hag ha deixat clar que no reservarà ningú demà. De fet, ha dit que tenen moltes ganes d'aquest duel de demà entre Barça i United, que suposaria, de fet, un pas endavant per ells i una dosi de moral molt gran en el seu procés de reconstrucció poder guanyar un equip com el Barça.
Per
mi el següent partit sempre és el més important, el més gran. No sóc dels que miren enrere, sempre miro endavant i estem molt emocionats per demà. Dos grans i fantàstics equips que s'enfronten al Trafford. Hi haurà un ambient increïble, el millor que pots esperar.
Will be a massive atmosphere, great ambience, and that I think is the best you can get.
Ara ho deia Ten Hag, demà a l'Aia s'espera un ple absolut i un ambient espectacular, no? Com ahir a Anfield, potser, no? Per posar un paral·lelisme en els primers minuts de Liverpool-Madrid.
Sí, i avui hem pogut estar en aquesta prèvia del partit de demà. El Barça s'ha exercitat a Old Trafford i la veritat que quan entres és un estadi imponent, un estadi que veus que demà serà una olla a pressió, estarà ple, 74.000 espectadors i l'afició sobretot aquesta temporada està molt enxufada i ens deien avui que tenen moltes ganes de tornar a viure una gran nit europea perquè ara amb la pandèmia doncs hi ha hagut moltes restriccions. Deia avui Koundé a la sala de premsa que hauran de sortir molt forts des de l'inici per contrarrestar aquesta pressió i en aquesta línia Varane, l'ex del Madrid, ha dit que també hauran de controlar totes les emocions que els hi arribin des de la graderia.
Estem jugant amb més confiança. Demà l'atmosfera serà elèctrica. Hem de saber gestionar les emocions. Estar tranquils, creure-hi. Crec que hem millorat molt com a equip i que el proper pas és derrotar equips com el Barcelona. És un gran repte per nosaltres i una gran oportunitat.
It's a great, great challenge for us and a great opportunity.
Què en penses, Pol, del que veurem demà i de les baixes del Barça? Bé, de tot el que em vol d'aquesta prèvia.
Sí, jo, jo espero un United més agressiu fins i tot que el partit d'anada. Jo crec que es veuen reforçats amb el que va passar al Camp Nou. I d'alguna manera ho hem comentat, però són dos equips que passen per un moment una mica similar, no? Dos equips que tenen traumes europeus, però que sembla que han trobat una generació jove a la que agafar-se. El United, jo crec, no li recordo en els últims 5 anys un moment amb tant entusiasme, diguéssim, al vestidor, o terribles sensacions que el vestidor és sa, i de que tenen tantes coses juntes que els ajuda una mica, doncs, a trobar, doncs, aquest bon moment. Jo crec que, encara que no ho reconeguin, se senten un punt favorits, i espero, doncs, un Old Trafford ple, el de les grans ocasions, i ha fet el paral·lelisme abans a Manfield. Jo crec que les nits grans Old Trafford no té molt a envejar a Manfield, i tant de bo el resultat final sigui similar al de Anfield, no? Que l'equip titular guanyi tot així.
Això és el que t'agradaria. Això estaria bé. Què en pensen el Marc Guillén, el Fernando Polo i l'Àlex Pintanel de seguida, després d'aquesta pausa?
Tu diràs amb Aleix Parissé.
Hola, sóc el teu jo del futur i mira el que tinc.
Quin cotxe! Doncs he aconseguit gràcies a tu.
Hi ha decisions de les quals no et penediràs mai. Aconsegueix ara el teu Opel Corsa o Opel Crossland amb un finançament increïble, lliurament immediat i 4 anys de garantia. El teu jo del futur t'ho agrairà. Troba la Opel Ponés.
A Bricomar ens agrada dir les coses pel seu nom i com que ara ens dediquem als materials d'obra, és normal que ara ens diguem Obramat. És lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Ma, maset, cellers, maset.
Veig que es recorda de mi, senyor Balcells. A veure si sap per què el truco.
Maset i el 12 més 6.
Exacte. Ara per la compra de 12 ampolles li regalem 6 més.
I directe a casa meva.
I enviament de franc.
Aprofiti la millor oferta de l'any trucant al 900-200-250 o entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa seva.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
66.480 66480
Sèrie
19019.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs. Amb Aleix Pariser.
Estem arribant pràcticament a la mitjanit, per tant ja entrarem en aquest dijous 23 de febrer, el dia en què el Barça jugarà a Old Trafford. Ara que hem escoltat totes les veus, no?, les opinions de Xavi, de Ten Hag, de Varane, de Koundé, ens queda parlar de l'11, més enllà del partit, del que ens imaginem. Marta, per quin 11 apostem a RAC 1 o creiem que demà Xavi pot apostar?
Doncs enmig d'aquesta incògnita, que és el gran tema d'aquesta de prèvia, doncs ens imaginem Ter Stegen a la porteria, Araujo, Koundé, Christensen i Valde a la defensa, Busquets de mig centre, Kessié i De Jong d'interiors, i al davant Rafinha, Lewandowski i Sergi Roberto fent aquest rol de quart migcampista doncs abocat en les seves virtuts més ofensives.
Demà quan vegis l'11 Marc a la prèvia del Barça jugar a RAC 1 ja ho podràs analitzar. Però aquest t'agradaria o no?
Aquest m'agradaria...
Sergi, sí. Roberto, Sergi Roberto.
Sí, sí. Jo crec que aquest és el pla. Jo estic d'acord amb la Marta que aquest és el pla i que si ara em fessis apostar tots els pocs calés que tinc, doncs els acabaria posant aquest. Jo crec que sí que és l'opció més probable perquè el Barça doncs, li ha sortit bé els quatre migcampistes, li interessa en un partit on Old Trafford tard o d'hora explotarà i el Manchester t'aboca a descontrolar una mica el partit, i en això ells poden ser més potents, doncs tu t'interessa frenar. Això és el que el pla t'interessa. I per això jo crec que és el més probable que veiem demà. Ara, dit això, jo crec que amb els homes que ha dit o amb els migcampistes que et queden, no et queden migcampistes hàbils en entrelínies, no et queden migcampistes amb autoritat i amb ascendència com per frenar el joc, no et queden els millors migcampistes en aquest tipus de partit, i per tant dius, home, doncs si tampoc vaig poder frenar el partit aquí al Camp Nou, perquè aquí al Camp Nou bé, vas anar fent el que vas poder, ho vas trampejar, però bé, el partit se't va descontrolar també en moltes fases, no va ser amb un senyor del joc com ets en els partits de Lliga, doncs ja posats a anar a això, i a que si surts amb els quatre migcampistes et quedes sense ningú a la banqueta com a migcampista o per donar-li alternativa...
Pablo Torre.
Sí, Pablo Torre, o ja anar a provar o tornar als davanters, posar tres davanters, o posar Alba com a fals extrem. Però ja tens ja molt poques alternatives. Jo m'inclinaria a posar tres davanters. Jo sortiria amb el 4-3-3 intentant que aquest tercer davanter...
En Ferran, entenc, ara que està... De...
Sí, jo sí, perquè l'altre dia ho va fer bé, però bé, també per un partit jo entendria que no pot canviar la nostra visió d'ell, però l'últim partit mateix contra el Cádiz, doncs Ansu, com a extrem esquerre, ja va fer una mica la funció que feia el quart migcampista, ja va venir una mica cap a dins, ja va jugar una mica entre línies, ja va deixar el carril per Valde. Evidentment és diferent que jugui Gavi d'extrem esquerre que jugui Ansu com hi va jugar l'altre dia, però una mica el plantejament no varia del tot. Doncs demanar-li a Ferran Torres, que és un jugador intel·ligent, fes-me una mica, no m'encaris tant potser com l'altre dia, fes-me una mica aquest joc entre línies, mantén-me una mica el control, però sortim amb tu, perquè si en algun moment doncs ens obre una mica el partit, com a mínim que tinguem una mica de picant. Al final hem de marcar gols. Una de les coses que el Barça jo hi pateixo més en un partit així és que necessitem gol, necessitem... L'altre dia el Manchester, a poc que et genera, Rashford és matador, i el Barça ara mateix no té aquest tipus de davanters. Yeah. Necessitem un gran Lewandowski, evidentment, però bé, hem de ser una mica atrevits. Una mica atrevits hem de ser, si no, el partit, l'escenari, Rashford, Old Trafford, etcètera,
et passarà per sobre,
home, la sensació. Jo és la sensació que tinc.
Si tu pares a pensar de l'anada, es lesiona Pedri, que 40, minut 40, no, diria que era...
30 i pico, sí,
40. Sí. I tu l'eliminatòria l'estàs jugant amb Kessié, De Jong i Sergi Roberto, perquè Roberto és el canvi de Pedri. És a dir, que tu ja has jugat 60 minuts amb Kessié, De Jong i Sergi Roberto. Aquí la peça que balla és Gavi, perquè si no podries haver repetit aquest mateix quatre migcampistes. És a dir, que l'entrada de Sergi Roberto no és estranya, perquè ja va haver d'entrar per Pedri. Aquí el problema és Busquets per Gavi, és el quart migcampista ara mateix, no? Si no, podries mantenir De Jong, Kessié i Sergi Roberto, que ja vas jugar, insisteixo, a l'anada molts minuts, i apostar pel tercer a dalt, no sé.
Jo compro l'onze de la Marta, I sobretot perquè crec que el Xavi en els partits grans... s'ha protegit, i entenc que és intel·ligent fer-ho, un partit que probablement pugui ser llarg, que no falta que et tornis bots, que no et falta, com t'ha passat en molts partits a Europa, que per anar de valent, barra inconscient, te n'emportes 3 o 4, per tant, crec que en aquest aspecte, com porrons a la Marta, per això, perquè crec que a Xavi li ha sortit bé, i també perquè crec que el Barça s'ha de protegir, atacar però protegir, i es protegeix estarien la pilota, tant en defensa com en atac. Dit això, penso que el dels quatre migcampistes, sense Pedri, per mi es cau una mica la idea. Ho dic perquè per mi Pedri és aquell jugador diferencial, per mi l'únic de la plantilla que té aquesta capacitat i aquest talent per enllaçar amb Lewandowski. És cert que De Jong ho ha fet alguna vegada, però no és Pedri. I veient el partit de l'altre dia Ferran, per això també em deixa aquest dubte de dir, ostres, doncs potser és el moment de... Ja et dic, pot ser contradictori, l'argument, i ja et dic, jo el que he explicat al principi és el que crec que farà Xavi, i jo el que faria és apostar per Ferran, Rafinha i Lewandowski, sobretot per aprofitar el moment de Ferran. Jo soc molt i crec molt en aprofitar els moments, i amb el partit que va fer Ferran jo apostaria per
aquí
ell.
Llavors hi ha l'altre dubte de si fer Busquets, De Jong, Kessié, o De Jong, Kessié, Roberto, no? Si poses tres a dalt, què fas? Entrava Busquets o no?
Ja, és un dels temes que volia tocar, perquè jo personalment una cosa és que el que jo crec que farà Xavi, que crec que posarà quatre mitjos, però jo crec que per una qüestió psicològica jo posaria tres davanters. Jo posaria tres davanters perquè ells són favorits. Juguen a casa seva, amb el seu ambient i amb la potència que tenen, perquè la tenen, i la vam notar al Camp Nou, se sentiran favorits. I com ha dit el Xavi, l'inici pot ser xungo, però jo crec que tu has de fer por des del principi. O sigui, amb un davanter com Lewandowski i un tio de banda, pots fer por, pots fer mal, però no sé si estan ells molt intranquils. I el De Gea, per exemple, és un porter que és una mica inestable. En general és bon porter, però té moments d'aquells que canta i que se li en va. Jo crec que és un tio que l'has de posar a prova en moments de màxima tensió. I jo crec que ara tens Lewandowski, que és el teu referent, que és un tio de partits grossos i que espero que demà se'l vegi, perquè jo crec que ell ha nascut per jugar aquests partits. Tens a Rafinha, que va jugar bé contra el United i que el van canviar i es va quedar amb aquella espina clavada, sí, d'aquella empipamenta.
De veritat.
I tens el Ferran Torres, que ara ve d'un gran moment contra el Cádiz, no oblidem que és el Cádiz, però que li ha donat una confiança que potser fins ara no tenia. Igual el tio ara, igual que abans es creia que no se n'anava de ningú, igual ara es creu que se'n va de tothom. Llavors, jo això ho aprofitaria per de bon inici ja marcar el territori i dir, escolta, si aneu molt obertament a atacar-me, jo també us puc fer molt de mal. I també espero molt de De Jong, perquè és en teoria l'entrenador que el volia fitxar, l'entrenador amb qui va fer-se un home, el club que el volia, és un partit també físic, perquè el ritme Premier és físic, i si el Fred aquest és molt físic, i si el Bruno és un tio potent, i si el Rashford és un tio potent, el De Jong també ho és, o hauria de ser-ho. I jo espero un partit en què el Teo agafi la pilota i trenca aquelles línies de pressió com aquí les trencaven aquella gent quan va haver un moment a la segona part que estaven més a prop de l'1-3 que del 2-2, i eren unes transicions tremendes, perquè el Barça jugava a casa i havia d'arriscar, no? Doncs, escolta, jo vull un escenari en què també el De Jong pugui trencar, i això enllaça, ja acabo, en el dubte de si poso 3 davant, qui trec a la mitja?
Clar.
Bé, qui trec a la mitja? Perquè Bussi...
Sergi Roberto, jo crec,
clar,
que...
Clar, Bussi ve d'una, sí, lesió,
no,
però jo crec que necessites...
Jo crec que Bussi jugarà segur.
Aquella experiència de Bussi, sí, no?
Busquets i Frenkie, per mi són intocables al mig del camp.
Clar, i jo crec que justament has obert un punt que a mi em sembla interessant, el tema de De Jong, no? Que és veritat que cada ser el seu dia. I que és el migcampista dels Sants que ens queden, com que Busquets ve com ve, doncs que realment et pot marcar una mica diferències i que hauria de ser un partit per dir-li, doncs, noi...
Que s'incorpora, que pot trencar línies... Ah, sí.
Quan hem vist la millor versió de De Jong? Quan li hem pogut donar la llibertat? Quan ha pogut fer el que li ha donat la gana i ha pogut... No el que li ha donat la gana. Quan ha pogut treure tot allò que porta dins? Quan hem jugat amb quatre migcampistes.
Amb Busquets al costat.
Amb Busquets al costat i amb quatre migcampistes. Per què? Perquè si De Jong marxa...
Que s'hi atapa, no? O qui sigui.
O Sergi Roberto, que seria el fals extrem esquerre, que llavors, que faria la funció de Gavi, sempre que De Jong marxava, i aquells partits ens van encantar amb els quatre migcampistes, Gavi sempre li cobria la posició. Llavors, necessito un Sergi Roberto... o si juguéssim els tres davanters, Ferran Torres, que evidentment seria molt més complicat. Vull dir que si vols realment jugar a la carta de Jong i pots dir-li, ei, vull que estiguis a l'inici de la jugada i vull que l'acabis, i tu t'has de menjar el partit, llavors sí, posem-li el quart migcampista, perquè llavors De Jong podrà fer el que li doni la gana. Si juguem quatre davanters, De Jong li haurem de demanar cert rigor. Té rigor, no treu...
Jo en aquest sentit que tu dius, jo crec, jo estic d'acord amb això, però sí que és veritat que hem guanyat algo per poder arriscar una mica, que és que els quatre que posis darrere crec que ara mateix estan en un nivell físic, sobretot, que pots permetre pujar la línia, deixar una mica més sol...
Sense que el partit es trenqui, Fernando, perquè al Camp Nou, sí, jo crec que el Barça molt a la segona, sí, part, en gran part, quan el partit es trenca.
Sí, però, no, però per exemple, crec que aquell dia no juga el Christensen.
No, entra no. La segona part.
Entra la segona part.
Bé, juga Marcos Alonso,
suposo... Sí, però jo suposo que el Xavi, tot el lío aquest del que hem començat a parlar al principi de la tertúlia, peta la setmana passada. I aquest partit del Cádiz, que jo vaig dir la setmana passada, tot i que no li donava molta importància, la tenia, perquè el Madrid va guanyar el camp de l'Osasuna, i si tu fas figa i poses a 5 amb tot aquest ambient, ostres, ja el tema, saps, trontolla una mica, perquè vam estar amb 11, més 11, i de més 11 veus més 5 i dius, aquí passa alguna cosa. Per això no juga Christensen, però ara sí que ha de jugar. Ha de jugar Christensen, ha de jugar la línia defensiva millor, ja no sé si Alba o Valde.
Jo tinc dubtes. Clar, però,
tu fas Koundé, Araujo, Christensen, Valde o Alba. Diguem, Valde, si vols que és més corrector i jove i tal, pots arriscar una mica, també, eh?
Sí. Pol, què en penses tu des de Manchester, d'aquest debat?
Sí, no, estic molt d'acord amb el tema que heu tret de Frenkie de Jong, perquè com el Marc, jo penso que en Busquets ho guanyarà molt i jo crec que serà la carta de Xavi, eh? De Jong, els últims partits ha jugat molt de 6, el van veure jugant de 6, i jo crec que es va retenir una mica allà, i crec que serà una carta de Xavi demà de posar Busquets per d'alguna manera alliberar a De Jong i que sigui una consigna, sens dubte. És una cosa que pensava. També crec que Araujo jugarà de central, com el partit de Nadal va posar de lateral. Jo crec que començarà de central perquè va veure Rashford el va posar per dins, ho va fer bé. Els últims partits Rashford ha continuat jugant per dins i d'alguna manera jo crec que vols Araujo contra Rashford. I, de fet, acaba el partit del Camp Nou tornant a la defensa, a la que dèieu, a la bona, no? Amb Koundé, Araujo, Christensen, Valde, per aquest ordre. Mm.
Perquè Rashford ahir ens deia l'Andy Mitten, vam tenir aquí la tertúlia de l'Andy Mitten, sí, que és un Mitten del Manchester United.
Sí. I com és l'entrenador del United?
Tenag, un entrenador molt tenag, sí, amb les seves idees. I llavors, l'Andy ens deia que Rashford aniria a l'esquerra demà, en principi, no?
Veurem, veurem. No, m'agradarà veure-ho, perquè... No, jo crec que jugarà per dins, eh?
Sí?
Veient el que va fer Ten Hag al Camp Nou, el que ha fet els últims partits de Lliga, a la primera part d'aquest cap de setmana que va contra el Leicester, va jugar per dins un altre cop amb Sancho a l'esquerra, amb Garnacho, perdó, a l'esquerra. Jo crec que li va funcionar bé i que ho buscarà. A més, també perquè crec que el Barça jugarà... jo comparteixo l'opinió de la Marta, amb l'equip, i jo crec que l'extrema esquerra serà Valde i es protegirà amb tres defenses. I en aquest sentit, Rashford jo crec que el voldrà per dins per anar a explotar les dues bandes, perquè pugui anar cap a l'esquerra o cap a la dreta, cap on ell vegi que hi ha forat, i amb la seva velocitat doncs, tenir la llibertat des del mig per explotar el cantó que vulgui. Això és el que jo crec, ara. Molt probablement no en tinc ni idea, i demà no passarà res d'això.
Clar, Laia, tu que has estat avui a l'entrenament del United, hi ha hagut alguna pista? Tenim clar com pot jugar demà a Ten Hag?
Jo crec que jugarà amb el mateix sistema, però és això, que veure com ordena les posicions. Crec que voldrà intentar despistar Xavi, intentar desfer el pla que pugui proposar el tècnic del Barça. Hem vist una petita part de l'entrenament, ja ho sabeu, que només deixen veure un quart d'hora. En aquest quart d'hora no hem pogut tenir cap pista de com ordenarà demà els futbolistes a Ten Hag en aquest 4-2-3-1 habitual del tècnic neerlandès.
Però recupera jugadors, no? Això sí que veurem algun canvi respecte a l'11 del Camp Nou, Laia.
Sí, recupera jugadors, de totes maneres, mira, si vols anem al possible 11 sí. de demà, tal com ens l'imaginem, veiem dos canvis en respecte a l'11 del Camp Nou, que serien Dalot entrant per Wan-Bissaka, de lateral a dret, i també entraria Lisandro Martínez, que es va perdre l'anada per sanció, entraria a l'eix de la defensa fent parella amb Varane, això provocaria que això es mogués a lateral esquerra, i Malàcia en aquest cas seria banqueta. Mira, el possible 11 de demà del United és De Gea a la porta, Dalot, Varane, Lisandro i Shaw en defensa, un doble pivot amb Casemiro i Fred, al davant línia de tres mitges puntes amb Jadon Sancho, Bruno Fernández i Rashford, i en punta Weghorst.
Clar, veurem com els ordena, no?, aquests de dalt.
Sí, l'altre dia, de fet, el Barça també pateix la primera part en gran part per la mobilitat dels quatre de dalt, i a mi sí que em va sorprendre, em semblava bona la idea de Xavi de posar Araujo al lateral dret per parar a Rashford, com va fer en el seu dia de Bernabéu amb Vinícius, però em va sorprendre quan Rashford va començar el partit de nou que Xavi no fes el moviment de tornar a posar a l'Araujo de central i a Koundé.
Jo vull entendre per la sortida de pilota. Jo vaig comentar a la transmissió que
Koundé
i Marcos Alonso et donaven a priori millor sortida de pilota. Ara Koundé va tenir un dia també a l'anada, sí, que Déu-n'hi-do.
Sí, era una opció. Jo crec que sobretot si has treballat el partit amb una sortida de pilota, amb uns moviments, etcètera,
sí, fer
el
teu plantejament. Canviar,
bé, però... perquè a més podies canviar, però ells podien tornar a canviar. O sigui, perquè sí que Xavi Hernández, per exemple, normalment no canvia la defensa, però sí que el Manchester Ten Hag canvia els davanters habitualment. O sigui, això que estem dient ara, Rashford jugarà pel mig, per l'esquerra, pot jugar per la dreta també. O sigui, Stones pot jugar per la dreta, no és el costat que li vagi en principi bé, per tant no és el més probable, però els va canviant durant el partit, no ho va fer a l'anada, però ho podria fer a la tornada i pot fer en qualsevol moment. Vull dir que es pot canviar. Tot i així, jo estic amb el Pol. Jo, si hagués d'apostar a alguna cosa, apostaria que Rashford jugarà de punta, perquè els dos últims partits ja ha jugat, i suposo que, tot i que ell es troba més còmode partint des de l'esquerra, al final té tant gol, està tan inspirat ara mateix, que dius, posem-lo a prop de l'àrea, que poc és que toquin a ell.
I al Camp Nou li va sortir bé.
Sí.
Ara sí, demà jugant Araujo i Christensen, vull veure el Rashford, eh? Demà també competirà. Deixem el comiat del Pol. A veure, Pol, de l'ambient, què? Al·lucinarem demà els que ho veiem per la tele, com ara comentava la Laia i també Tenach i Baran?
Sí, sí, jo crec que veureu un ambient de dia gran. Ja t'he dit, jo crec que els dies bons, Old Trafford no és molt pitjor que Anfield. Anfield, evidentment, és Anfield, però els partits bons, partits contra Liverpool, contra Manchester City... jo he vist Old Trafford, vaja, com un dels millors camps d'Anglaterra, sense cap mena de dubte, serà nit gran. És una de les aficions d'aquest país que gaudeix més de les nits europees. És un país d'Anglaterra que li agrada més la Premier que la Champions. No em pregunteu per què, però li agrada més anar el dissabte a veure la Premier que la Champions. Old Trafford no. El United volen Europa, volen nits grans. I bé, el que hem dit, veuen que demà pot ser una bona nit per ells. Així que, jo tinc moltes ganes del partit, així que veurem com va.
Sí, i aquí estem distrets amb el cas Negreira i amb d'altres coses. Sí. Allà, el tema de la compra del club i tot això, sí. Afecta d'alguna manera l'entorn o no hi ha tant entorn com aquí?
No, estan molt distrets amb aquest tema. De fet, et diré que pràcticament tots els mitjans anglesos han titulat la roda de premsa de Xavi amb la frase de Qatar, amb la frase que ha dit que ell creu que el xec de Qatar seria una bona opció per comprar el Manchester United, perquè recordem que aquest cap de setmana van presentar oferta formal per comprar-lo i que ara és en mans, diguéssim, del Glazer, doncs, de decidir una mica amb qui venen. Hi ha molt debat al respecte, s'han fet molts articles titulant amb Manchester disunited, perquè hi ha com desunió dins del club una mica, acceptem Qatar, no acceptem Qatar, és a dir, que hi ha soroll a l'entorn també, però jo crec que en aquest sentit Tenach i els jugadors estan aïllats una mica, crec, com els del Barça, en el cas Negreira. Els jugadors jo crec que van a lo seu, que és jugar a futbol, i en aquest sentit intenten fer el mínim de cas possible en totes aquestes coses.
Molt bé. No pateixis molt demà, Pol, gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Vinga, adéu-siau, ens escoltem aviat. Pol Ballús, que el tenim aquests dies ja per Barcelona, treballant per Dia Atlètic, però com que ha anat a Manchester a cobrir aquest partit i ha tornat a la que era casa seva, l'hem volgut trucar avui uns minuts. A veure, abans d'acomiadar la Marta i la Laia, també. Laia, anem a repassar, en primer lloc, la dinàmica d'aquest United, perquè hi ha xifres espectaculars a casa, vull dir, que estan bé en forma i que estan guanyant molts partits, sí, però a casa és increïble, no, el Trafford?
Sí, perquè mira, en tota la temporada només han perdut dos partits, un va ser la primera jornada de Lliga contra el Burnley i la segona derrota va arribar en el debut a l'Europa League contra la Real Societat 0-1, però això estem parlant del setembre, concretament del 8 de setembre, que va ser el dia que va morir la reina Isabel II. Ha passat ja temps des d'aleshores, de fet l'equip ha canviat radicalment, ha crescut molt i s'ha convertit en un equip molt potent, capaç de competir contra qualsevol equip, de jugar de tu a tu contra qualsevol equip de la Premier i també demostrar un molt bon rendiment a Europa. Baran, que ha dit que el Camp Nou creu que mereixien haver marcat algun gol més a la primera meitat i guanyar, tot i que està content amb l'empat a dos, creu que és un bon resultat per ell, ha dit que demà hauran de saber controlar les emocions i ha parlat de les diferències respecte a la temporada passada del United i creu que una d'aquestes grans diferències, a part de que ara tenen una idea de joc molt clara que els ha imposat Tenach, és aquesta mentalitat guanyadora que ha guanyat l'equip.
I think first of all it's the confidence.
Crec que la primera diferència és la confiança i després la disciplina. Tàcticament estem seguint exactament les normes, sabem perfectament com volem jugar, com volem portar el partit. Tenim un equip amb molta qualitat i tenim una mentalitat guanyadora. Hem millorat molt en això i aquesta crec que és una de les principals diferències respecte a la temporada passada.
That's maybe the difference between this season and the last season.
I des de que l'equip va caure contra la Real Societat, ara ho dèiem al setembre, el United, atenció, encadena 17 partits sense perdre a casa, 15 victòries i 2 empats. I aquí a Old Trafford, per exemple, hi han perdut tots els primers classificats de la Premier, l'Arsenal, el City o també el Tottenham, que ara mateix és el quart classificat, el tercer és el United.
A veure si demà el Barça pot assaltar Old Trafford, que ho ha fet una vegada, no? Els precedents no són massa bons, no?, del Barça en aquest estadi.
Exacte, ha jugat 5 vegades al denominat Teatre dels Somnis, que és el sobrenom d'Old Trafford, des que l'històric jugador Bobby Charlton va dir el dia de la seva retirada una ja frase cèlebre de tots els nens de Manchester somien en jugar en aquest teatre. Per això Old Trafford és conegut també com el Teatre dels Somnis. Els precedents del Barça són regulars. Dues derrotes, dos empats i una victòria que es va aconseguir precisament en l'última visita. Va ser la temporada 2018-2019 amb Valverde a la banqueta. L'encara jugador del United, que va ser titular al Camp Nou i apunta també demà en l'11, Luke Shaw va fer l'únic gol del partit, va ser un gol en pròpia porta, tot i que segurament el recordareu molts perquè Suárez el va celebrar com a propi en aquella ratxa negativa de Suárez fora de casa. Aquell gol ell se'l va atribuir a ell, però oficialment la UEFA li va donar a Luke Shaw.
Sí, sí, el recordo perfectament. Després el Barça va rematar l'eliminatòria amb un 3-0 aquí, amb un Messi espectacular, amb un golàs de Coutinho, i el que va venir després ja ni ho recordem, que va ser Anfield i aquestes coses. Molt bé. Laia, gràcies, una abraçada.
Només deixa'm dir a l'Eix que demà xiularà el Francesc Clément Turpin i al bar hi haurà Jerome Brisard, una parella francesa demà dirigint aquest partit entre el United i el Barça, que determinarà qui passa a la ronda dels vuitens a final de l'Europa League.
Turpin i Brisard, Déu-n'hi-do,
Ja, no diguis res.
No, les bromes, no? Ja us esteu preparant, Fernando, ja et veig a venir.
No diguis.
Ja et veu a venir també la Laia, que és que
ja
l'estem.
Ja he dit prou.
Laia, gràcies, va, demà més.
Bona nit.
Una abraçada. Marta, tu alguna cosa més de la sala de premsa del Barça que has estat pendent?
Doncs sí, sí, destacar que el nom de Messi ha aparegut a Old Trafford després que ahir transcendís la reunió entre el president Laporta i el pare de Messi per intentar guarir ferides i parlar d'un possible homenatge. Doncs el seu nom, evidentment, ha aparegut a la sala de premsa i se li ha traslladat a Xavi si Messi encaixaria en aquest Barça.
Nada que añadir, ya dije en muchos momentos que esta es su casa, para Leo esta es su casa y que tiene las puertas abiertas, así que no puedo decir nada más. Es un amigo, y estamos en contacto permanente con el presi, hablamos de muchísimas cosas y nada más. A partir de ahí, pues dependerá mucho de él, de lo que quiera hacer en su futuro, de lo que encaje para el club también, pero es evidente que esta es su casa, no hay ninguna duda. El millor futbolista del món i de la història encaixaria sempre. Sempre.
Doncs això és el que diu Xavi, què ha de dir? Són amics íntims, si ahir se'l va veure sopant per aquí per Barcelona, content i feliç amb Busquets, amb Alba i amb les parelles.
Molt contundent per això, Xavi? Sí. No havia estat mai tan contundent quan se li ha preguntat per Messi.
No?
Tan contundent?
Jo... Això és veritat.
Sí? Sí? Pintar, sí? Sí? No sé, a mi m'ha semblat un discurs molt lògic, no? De dir, escolta, això és casa seva, depèn d'ell, si vol venir, pues, que vingui, aquí l'esperem amb els braços oberts, no? No sé
si no havia
a mi no m'ha grinyolat el discurs, no sé si era contundent o no, però no m'ha
grinyolat. És que passat li van preguntar a la gira, no?
Sempre dic que sí, no? Que ell sempre que li faria un lloc i que estaria encantat, no?
Sí,
però avui, la manera com s'ha expressat, sí que és veritat que ha estat molt rotund.
Jo tinc aquesta sensació, sí, avui.
Sí. Clar, molt bé. A veure què passa, perquè això també donarà més voltes que...
I això ho interpreteu que sí,
No. Marta, torna'ls a explicar que el Barça no té calés, que ha de rebaixar.
Però és que com que no vindrà,
que diu ell.
Cal que tornem a recordar el Fair Play, 200 milions... Bueno, 230 de forat, vas dir?
230 mínim de forat operatiu, sí. No m'ho invento jo, fonts
però
de
si
la Lliga ens
apunten
que aquesta és la xifra.
Que no.
Si vingués gratis tampoc.
Que tampoc, no pot venir gratis, que ja va ser mínim que et marca la Lliga, que no.
Marta, bueno, igual has de fer fora 10 jugadors perquè
vingui
també, més.
Que vingui, que t'ho guanyi tot ell sol, no?
I que ell faci tots els papers de l'AUC al terreny de joc, exactament, perquè només hi seria ell.
Marta, gràcies, demà més. Gaudeix del partit també i ens escoltem a la Transmi.
Perfecte, fins demà.
Gràcies, adéu-siau. 12:22. Ara tornarem a Manchester, també.
O sigui,
tinc una sorpresa.
A Liverpool no,
No, a Liverpool no.
Sisplau.
No,
No.
Estan a prop un de l'altre,
Això, però...
Molt.
Que això d'ahir va ser dur o no?
Home, va ser dur. Va ser dur, perquè... hi ha gent, jo no, perquè és que jo ja és que he vist de tants colors.
Es veu venir, correcte.
Però sí que amb 2-0 conec gent que va dir, ostres, va haver gent que fins i tot va pensar...
Chorreo?
I si acaba 4-0?
Com aquella de Torres, de Fernando Torres, aquell any?
No, com aquella nostra.
Ah, com la nostra.
Com la nostra. I dius, hòstia, mira, a veure si se'ls pot tornar.
Doncs hi ha gent que amb el 2-0 va posar massa aviat, no? I jo vaig pensar, hòstia, ja estan els cenizos de sempre. Però sí, era home. Massa aviat.
No, però que et digo una cosa, que he vist reaccions amb un 2-0 fora de casa i a Anfield... Bueno, d'algú que ha empatat un partit o potser l'ha guanyat, però 5 gols de reacció.
Sí. Però queda molt, eh? I no, no, queda
home,
molt.
Queda molt. Home, clar que queda molt. D'eliminatòria no tant.
D'eliminatòria no, vull dir que queda molt de Champions i no estan per tirar coets.
No, no. I el Madrid per mi pateix molt i és feble en defensa, però et pares a mirar els possibles rivals del Madrid, veient els creuaments que hi ha hagut a vuitens de final, i al marge del City i el guanyador d'eliminatòria del PSG Bayern, la resta d'equips...
Sí, que els hi pot plantar cara, no? Vols dir, el Milan o el Tottenham, el Porto, clar, l'Inter...
Clar, a mi ja, que realment a doble partit, per exemple, el Nàpols, s'està parlant del Nàpols...
El Nàpols, si l'enganxa, li fot ser mal.
Tu que a doble partit li pot fer...
Sí, sí, sí,
el Nàpols... No sé, és que el Madrid ja, jo és que...
Perquè, perdoneu...
Visto lo visto.
L'escenari hipotètic que demà el Barça quedi fora d'Europa a 23 de febrer i el Madrid segueixi endavant a la Champions, això és un cop dur? O veient com va la Lliga i que hi ha aquestes semifinals de Copa, Barça-Madrid, tampoc serà tan dur pel barcelonisme, vull dir.
Per mi sí, per mi em sap greu, però serà un cop molt dur. Si
marxes competint,
malauradament... El com és fonamental, no és el mateix perdre en penals després d'haver fet un bon partit o que el United passarà per la cara i pel míster. Jo crec que per mi el com és fonamental.
Jo crec que mentre el Madrid estigui viu a la Champions, lo de la Lliga i la Copa no es podrà celebrar, bueno, la Copa, aviam a la Copa què passa, no? Però vull dir que els títols d'aquí, mentre el Madrid vagi tirant a la Champions, patiràs. Jo crec que l'entorn patirà. És que és normal, és que és una sagnia molt grossa.
La quinceava,
i que és molt mala sort el que li ha passat al Barça aquest any a Europa, jugar-te contra l'Inter sense centrals, ara trobar-te al Manchester, tot això és així. Aquest és l'anàlisi complet, però el de pell serà el de que, noi, Europa...
Clar. Conec gent que si cau el Barça demà tampoc estarà molt empipada i que, a més, creu que serà millor per la Lliga i per la Copa. Jo no penso igual, perquè jo crec que tu, després de la plantilla que has fet i ara que has recuperat uns quants, sobretot en defensa, que això t'ha donat una fortalesa que feia temps que no es veia...
Però fixa que en els moments clau a Europa, contra l'Inter vas perdre aquesta defensa que està, i ara has perdut els dos migcampistes top que tens,
però
i Dembélé, el davanter top.
Com a mínim la defensa la tens. Bueno, però tothom té lesions.
Sí, tothom, ja, al final, tothom té.
Clar, però no de jugadors tan claus, no?
Però,
no?
Escolta'm, al Manchester li faltava Eriksen, que era el seu davanter, el seu migcampista referència, li faltava Antony, que van pagar 100 quilos aquest estiu, al seu extrem dret, i li faltava un central titular, Lissandro, entre Lissandro. Altres. Home, bueno, faltava gent, al final, venir aquí,
jo no vull que serveixi d'excusa, però per mi la influència de Gavi, i sobretot de Pedri en aquest Barça, per mi és capital.
Sí, és capital. Sí, però diré una cosa, però al final també és una errada pròpia. Si el Gavi sap que té una targe i agafa un tio per darrere a camp propi pràcticament,
és la manera de jugar a Gavi, no? D'entendre el futbol de Gavi,
perfecte, no? Però dic que tu ja sabies el pa que s'hi donava i sabies que tenies allà una amenaça. Doncs mira, jo el que crec és que tu fas una plantilla potent perquè tu mires la plantilla del Barça i, home, en quant a inversió i en quant a noms és potent, i jo no llenço abans d'hora el partit i dic, buah, si es perd tampoc, no.
I el que significaria també fer-se molt classificar-te, i classificar-te també significaria, i ostres, mira, probablement demà
una injecció de moral també.
I jo crec que la injecció de moral...
Diuen que també és veritat que el següent creuament et cauria enmig de partits de Lliga importants...
Per això també tens el marge de 8 punts, no? Per tu anar-lo gestionant en cas que segueixis avançant.
No, a West Ham avui, el següent creuament, el Barça al mig del creuament tindria el Getafe, que és l'11 d'abril i el 18 d'abril serien el creuament, a mitjans d'abril, és en els quarts de Champions Europa.
Però no acabo per Sant Mamés o alguna cosa d'això?
No, Sant Mamés Basara.
Ah,
Basara, el dia 12. No, que, seria Getafe.
Jo el que et dic és que tampoc, ara que estàs allà i tens l'opció...
Clar.
Perquè, home, si haguéssim fotut aquí...
Ah, perdona, tu estàs parlant dels vuitens de l'Europa League. Sí, Sant Mamés.
Clar, dels vuitens.
Sí, la ronda d'ara.
Clar, per això, la propera.
Sí, jo estava pensant que la Champions estan a vuitens i passen a quarts. No, el Barça li cau enmig de Sant Mamés.
Que es donen tot.
Tens raó.
Això dic, tot.
Però deixar-t'ho tot. Que Mamés, i al cap de 3 dies, el clàssic.
Per això t'ho dic. Sí. Que hi ha gent que diu, si caiem, abans entre Sant Mamés i el clàssico, això que t'estalvies.
Ja.
Però, escolta tu, si a la propera te l'has de jugar mig-mig amb la plantilla, doncs potser el rival no és tan potent.
Clar, és que mirant avui hi havia el Ferencváros, l'Unión San Gilois de Suïssa, també hi ha l'Arsenal, que et pot tocar 8 temps.
El Midtjylland et podia tocar, també.
No,
t'hauria pogut tocar.
No
dic a l'eliminatòria de Saint-Gens, a la playoff et podia tocar.
A la pròxima el més potent és l'Arsenal, que ja seria la rehòstia, que eliminessis el United i toqués l'Arsenal, però bueno.
Bueno, Arteta.
Sabeu qui hi ha a Manchester?
Qui hi ha?
Paco Cabezas i Lluís Carrasco. Hola, Paco.
Què tal?
Hola, bona nit.
Bona nit. Hola, Lluís. Bona nit, Lluís.
Què tal? Bona nit, com esteu?
Lluís està al carrer,
Jo estic al carrer.
Molt poc Carrasco.
On estàs, Lluís, a veure?
Davant de Revolució Cubana, un bar de Manchester, que és una ciutat per ella mateixa bastant inquietant.
Sí? Per què? Per què? Fes-nos la crònica.
És una ciutat diferent. És una ciutat que un edifici penses que és meravellós i que és l'Anglaterra victoriana, i el del costat és una fàbrica. És una ciutat diferent, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, sí.
Què tal el viatge, Lluís?
El viatge molt bé. Hem tingut la sort de viatjar amb l'equip. Molt bon ambient. Molt bon ambient a l'estat directiu, molt bon ambient a l'estat tècnic, molt bon ambient entre els jugadors, i la veritat és que, hòstia, veig unes cares de molts ànimos. Jo crec que la sensació...